Són 6:45. Bona tarda a tothom.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat està de festa. Aquest dissabte rebrà formalment Xavier Gómez, que rebrà l'ordenació episcopal i iniciarà el seu ministeri com a bisbe titular d'aquesta església. La cita és a les 11 a la catedral de Sant Llorenç, a Sant Feliu, amb transmissió en directe per Ràdio Estel. Allà el poble creient estarà molt ben representat i s'hi escenificarà un canvi d'etapa. Benvingut, bisbe Xavier. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans d'entrar en matèria us avancem les principals informacions del panorama de l'actualitat. El papa ha dit aquest divendres que la medicina no ha de descuidar la dignitat humana per interessos de mercat. Ha estat en rebre en audiència una delegació del Departament d'Odontologia de la Universitat de Nàpols Frederic II, amb motiu dels 800 anys de la institució. A més, ha conclòs el judici canònic sobre les denúncies rebudes per diversos delictes contra 17 preveres i diaques i dues laiques que pertanyien a l'extingida Associació Privada de Fidels Seminari del Poble de Déu. Aquestes 19 persones han rebut diferents condemnes. I també recordarem que l'arcabisbat de Barcelona ha apartat cautelarment el rector de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat del barri del Guinardó de Barcelona, acusat d'agredir sexualment dos joves, un d'ells menor d'edat. Això i més als propers 13 minuts. Salutacions a l'equip amb la Paula Moreno a les vies de so, el David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
La catedral de Sant Feliu de Llobregat acull aquest dissabte a partir de les 11 del matí l'ordenació episcopal i l'inici del ministeri de Xavier Gómez García com a bisbe titular d'aquesta diòcesi. La cerimònia la presideix l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, que serà l'ordenant principal. Hi haurà diferents bisbes i sacerdots concelebrants i diaques assistents, i també el poble de Déu, amb algunes autoritats civils, entre elles el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas. Xavier Gómez ha dit aquest mateix divendres al migdia en una entrevista en exclusiva al programa Sense Distància de Ràdio Estel que està molt il·lusionat davant l'inici del seu ministeri com a bisbe de Sant Feliu, tot i que ha reconegut que li provoca una mica de vertigen aquest canvi de vida tan important. El frare Dominic, nou bisbe des d'aquest dissabte, després de l'ordenació episcopal a la catedral de Sant Llorenç, ha recordat que té un cúmul de sensacions.
Amb moltes emocions, molt, molt content, il·lusionat, per una banda, per una altra fa una mica de vèrtic tot, perquè és un canviament de vida increïble, però també un esperit d'humilitat i de ser... Bueno, tinc aquí a servir i a posar-me a disposició del poble de Déu que camina a Sant Feliu de Llobregat.
Xavier Gómez ha explicat que el seu lema, Humilitas, humilitat, fa referència al que tenia el patró dels migrants, Sant Joan Baptista Scalabrini, que partia d'aquesta paraula lligada a la pastoral amb els mateixos migrants per portar-los en el cor. Igualment ha comentat que és un dels consells que Sant Domènec de Guzmán va donar als dominics abans de morir, a imatge de la Mare de Déu i de Jesucrist, humil de cor. En un altre moment d'aquesta entrevista, Xavier Gómez ha assegurat que l'ordenació episcopal serveix també per preguntar a Déu per què fa d'ell aquest canvi de vida cap a l'entrega com a bisbe.
És un moment com de deixar-me omplir per l'esperit i acompanyar-me per l'esperit sant, perquè és el que ens ha de guiar i el ha de guiar també el meu ministeri, el meu servei. Jo crec que sí, per a mi és un moment de fer memòria agraïda per la meva biografia i també doncs, donar-li gràcies a Déu i de demanar-li o preguntar-li de, no, per com ha estat possible que jo estigui aquí ara o demà no, toqui posar-me ja al cap de l'Església i al mig de l'Església i al darrere del poble de Déu.
A més, el nou bisbe ha apuntat que el primer que toca fer és renovar tots els càrrecs diocesans i, d'altra banda, posar-se al servei de sacerdots, religiosos i laics per anar coneixent la diòcesi, de la qual ha reiterat que és font d'estimació. El dominic, que va decidir entrar a la catedral abans de l'ordenació episcopal amb el seu hàbit dominic de color blanc, ha defensat la senzillesa. En aquesta línia ha reconegut que l'espanten i li imposen una mica els signes episcopals de la mitra, el bàcul i l'anell, i ho ha fet explicant el que va viure quan va anar a comprar la mitra.
Jo vaig tenir una anècdota, perquè quan vaig anar a comprar la mitra, quan calia fer un sarsla, i vaig sentir tan estrany que vaig deixar jo i li vaig dir al frare que m'acompanyava: mira, sortim al carrer, en passeig, i ja tornarem un altre moment, perquè jo encara no em veig amb aquest gorret al cap, amb la mitra. Però bueno, ja després van trobar una més petitona i ja està.
Molt bé, molt bé.
Ja està.
La celebració comença amb la processó d'entrada. Després de la salutació inicial, l'administrador apostòlic de la diòcesi, ara ja bisbe emèrit, Agustí Cortés, i el nunci apostòlic del Papa espanyol a Andorra, Bernardito Auza, adrecen unes paraules de benvinguda. Després hi ha el ritu de l'ordenació, amb l'homilia entremig, i tots els signes que es lliuraran al nou prelat, al nou pastor de la diòcesi de Sant Feliu. Acabada la cerimònia religiosa, tothom qui ho vulgui pot saludar breument el nou bisbe. L'aforament de la catedral, un cop estigui ple, es desviarà cap al teatre del Centre Parroquial de Sant Llorenç, des d'on es podrà seguir per pantalla la celebració. I, si no, també per Ràdio Estel, a partir de les 11 del matí aquest dissabte.
Sense distància. Un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de tema. El Papa ha dit aquest divendres que la medicina no ha de deixar de banda la dignitat humana per interessos de mercat. Ha estat en rebre en audiència una delegació del Departament d'Odontologia de la Universitat de Nàpols, Frederic II, amb motiu dels 800 anys de la institució. Ha recordat que no hi ha cap vida que hagi de ser descartada i que la persona ha de ser tractada en la seva totalitat, no només en una part, amb proximitat, compassió i tendresa. El pontífex ha comentat que si es deixa de banda la dignitat humana, hi ha el risc de prestar-nos als interessos del mercat i de la ideologia, en lloc de dedicar-los al bé de la vida naixent o de la vida que pateix, o de la vida indigent. El Sant Pare també ha comentat que el metge existeix per guarir el mal. Sempre ha de ser guaridor, perquè no ha de ser descartada cap vida. El bisbe de Roma ha reiterat l'actualitat de la lliçó d'Hipòcrates i Estriboni, la de dir que abans de fer malbé les coses s'ha de cuidar, finalment guarir. Ha aclarit que no fer mal significa no afegir mal ni patiment a allò que el pacient ja està experimentant. D'altra banda, ha conclòs el judici canònic celebrat en relació amb les denúncies rebudes per diversos delictes, incloent-hi el de pseudomisticisme per doctrines i praxis contràries a la fe catòlica, contra 17 preveres i diaques i dues laiques que pertanyien a l'extingida Associació Privada de Fidels Seminari del Poble de Déu. Aquesta associació, fundada per Francesc Casanovas i Martí, es va erigir a Barcelona el 1977 i va ser extingida canònicament a l'abril del 2017 pel cardenal arquebisbe de Barcelona. El tribunal constituït a la diòcesi de Vic per indicació del Dicasteri de la Doctrina de la Fe de la Santa Seu, format per tres jutges, ha emès aquest divendres la seva sentència de primera instància declarant tots els acusats culpables del delicte de pseudomisticisme, així com també alguns d'ells dels d'abús del càrrec i omissió de vigilància. Se'ls ha imposat a tots 19 diferents penes en funció del grau de participació en aquests fets, així com de l'acceptació, reconeixement i retractació de les conductes imputades. Les penes imposades han estat la prohibició personal, la suspensió de l'exercici del ministeri sacerdotal, la d'exercir públicament el ministeri sagrat, la prohibició d'exercir qualsevol responsabilitat en associacions o entitats de l'Església o tutelades per ella, La prohibició de transmetre qualsevol informació, coneixement o opinió sobre la història o el pensament de Francesc Casanovas, de Lourdes Campi o del Seminari del Poble de Déu, i finalment la de participar en qualsevol activitat de la Fundació Civil Mentalitat Nova, entre d'altres. 7 dels acusats han presentat recurs d'apel·lació que se substanciarà davant del Dicasteri de la Doctrina de la Fe, i per a la resta, que no han prestat recurs, aquesta sentència ja és definitiva i executiva. Assegurar l'efectiu compliment de les penes està encarregat pel dret canònic a cadascun dels bisbes dels condemnats, sigui per incardinació en el cas dels clergues o per domicili en el cas dels laics.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Resumim en aquest tercer bloc altres notícies. L'arcabisbat de Barcelona ha apartat cautelarment el rector de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, del barri del Guinardó, a la capital catalana, acusat d'agredir sexualment dos joves, un d'ells menor d'edat. L'arxidiòcesi, en un comunicat, ha informat que va conèixer els fets el 15 de novembre, moment en què va posar-ho tot en coneixement dels Mossos d'Esquadra. També va obrir expedient i va començar a investigar els fets. La mare d'una de les víctimes va presentar denúncia l'endemà, amb l'objectiu prioritari de protegir la víctima, així com de mantenir el respecte a la presumpció d'innocència. L'arcabisbat va suspendre el mateix dissabte de forma cautelar el rector, fins al punt que li va prohibir la celebració de cap missa o acte públic a l'espera de la investigació dels Mossos. L'arcabisbat de Barcelona també ha engegat el protocol i ha posat a disposició el servei d'atenció a les víctimes d'abusos. L'arcabisbe de València, Enrique Benavent, presidirà la missa funeral pels morts i els que han perdut la vida i casa seva per la Dana, el proper dilluns 9 de desembre, d'aquí a poc més d'una setmana, a les 7 de la tarda, a la Catedral Valenciana, segons ha anunciat el mateix prelat, després d'haver presidit una reunió de coordinació entre l'arcabisbat mateix, Càritas i els rectors i vicaris episcopals territorials de les zones afectades per les inundacions, per continuar reforçant l'organització de l'ajuda de l'Església als damnificats i actualitzar les necessitats més urgents actuals. Serà aquesta la segona eucaristia que presidirà Enrique Benavent per les víctimes. La primera va ser, recordem-ho, a la Catedral de l'Almudena de Madrid, el 19 de novembre passat, en el marc de la plenària de l'Episcopat Espanyol, amb la participació com a concelebrants de tots els bisbes. La directora de Càritas València, Aurora Aranda, ha explicat que, a més dels voluntaris, des de l'entitat han traslladat tècnics professionals tant de la delegació de l'entitat social a València com de Càritas Espanya, que tenen experiència en crisis humanitàries. Des d'aquest dijous passat ja es pot visitar el tradicional pessebre del claustre de la Catedral de Barcelona. La inauguració benedicció del pessebre va tenir lloc el mateix dijous en un acte que va comptar amb la participació del cor de cambra Francesc Valls, que va acompanyar la vetllada amb diversos cants de Nadal. El pessebre es podrà visitar fins al 12 de gener amb aquest horari de dilluns a dissabte i vigílies de 10 a 1 i de 2 quarts de 5 a 2 quarts de 8 i diumenges i festius al matí de 10 a 1 i a la tarda de 2 quarts de 5 a 1 quart de 8. L'accés per als visitants és per la porta de Santa Eulàlia situada al carrer del Bisbe. Com es va fer l'any passat, el pessebre del claustre està inspirat en la crida del Papa Francesc a prendre consciència sobre la cura del planeta com a casa comuna. Per aquest motiu, el principal recurs de les decoracions és la vegetació, que forma un jardí al voltant del naixement de Jesucrist. El naixement es troba així ubicat, sota una cúpula vegetal, en una al·legoria de vida i fertilitat. I l'any de l'esperança és el títol del calendari 2025 que oferim des de Ràdio Estel i el setmanari Catalunya Cristiana als nostres oients i als lectors de la revista. Editat pel Centre de Pastoral Litúrgica, aquest any els textos del calendari són extractes de la butlla Spes non confundit, l'esperança no defrauda, la de convocatòria de l'any jubilar pel Papa Francesc. Les imatges són obra del fotògraf de Catalunya Cristiana, Agustí Codinach, que ha fet una selecció de 12 imatges relacionades amb fragments de la butlla que van acompanyant aquestes fotografies. I fins aquí aquesta edició informativa sense distància. Us acompanyem de dilluns a divendres, recordeu, a 3 quarts de 7 del matí, a les 2 del migdia i a 2 quarts de 7 de la tarda. Que vagi bé!